Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Comencem ja l'edició número 92 del Sempre amb tu, dimarts 31 de maig, i s'acaba el mes, i nosaltres aquí estem. Fini Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja estem aquí, cita de dimarts al Sempre amb tu, amb molts continguts al llarg de la pròxima hora. Per a començar, avui ens fixem en una sentència del Tribunal Suprem que ha anul·lat l'operació urbanística per compensar la creació del Parc del Bon Repòs. Si recorden, ara fa un any ja va sortir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ja va declarar il·legal aquesta requalificació de terrenys que compensava, doncs, els terrenys del parc públic a una zona d'equipaments a la urbanització Marina Sant Jordi. Doncs bé, després de que l'aleshores equip de govern de l'Ajuntament presentés un recurs de cassació al Tribunal Suprem, doncs ja ha sortit aquesta sentència que segueix anul·lant l'operació urbanística engegada ara fa uns anys per l'Ajuntament. En coneixerem les reaccions al nostre informatiu, com també coneixerem aquesta jornada que va realitzar l'Estació Nàutica Costa Daurada per a mostrar, doncs, al professorat les activitats nàutiques orientades a escolars, que això sempre va bé, Fini, no? Conèixer una miqueta de primera mà, doncs, les diferents activitats disponibles des de les estacions nàutiques.
Molt interessants, molt interessants, i alguna fins i tot atrevida. A persones arriscades.
Sí, coneixerem, sí, sí, què és el que vam fer en aquesta jornada. Avui, Torn de Guàrdia, recuperem un espai que vam compartir ara fa unes setmanes amb el tècnic Antonio Comés, on parlàvem sobre el tall de digestió. Ara que, doncs, ja arriba el temps de platja, important recuperar-ho. Serà aquests temes a la primera part del programa, i a la segona part, avui a l'entrevista, una miqueta de teatre.
Teatre infantil, perquè aquesta setmana s'estrena l'obra infantil divendres i diumenge.
Dues sessions, serà la de diumenge a les 6 i mitja de la tarda, divendres a les 9 de la nit, 3001, una odissea espacial. En parlarem amb una de les directores, amb la Susana Encinas, de la secció infantil del grup escènic de la Societat.
Com acabem avui?
Amb, naturalment, lògicament, ens acompanyaran els nostres especialistes en medi ambient. Avui parlarem sobre la temperatura a l'aigua i com això afecta, doncs, a la fauna marina, ja sigui flora, ja sigui fauna, doncs com els éssers vius marins viuen els canvis de temperatura ara que ja comença a donar aquesta caloreta.
I avui ja era notícia que el temps fa que aquest estiu tindrem força moques.
Ara els hi preguntarem a la part final del programa. Comencem el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dimarts 31 de maig a la Cala Ràdio. El Tribunal Suprem anul·la l'operació urbanística per compensar la creació del Parc del Bon Repòs.
La sentència arriba després del recurs de cassació que va presentar l'anterior equip de govern després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declarés il·legal la requalificació de terrenys. L'estació nàutica Costa Daurada realitza una jornada per mostrar al professorat les activitats nàutiques per escolars.
A la Milla de Mar van fer una sortida amb el Tunatur i uns tallers sobre el fons marí amb snorkel. Pressió d'empreses i sindicats per urgir més inversions.
Les 8 principals entitats patronals, sindicals i acadèmiques de Tarragona faran un acte conjunt avui per implicar la ciutadania en el futur del seu teixit empresarial.
La Diputació es compromet amb Tortosa a prestar ajuda per reinterpretar el monument.
El president Josep Poblet es compromet a prestar tot l'assessorament artístic i fer la inversió material necessària per acabar el mandat dels veïns de Tortosa. El retaule barroc de Càndia i Còrdula lluirà a la catedral de Tortosa.
La Diputació de Tarragona s'ha compromès a realitzar un concurs públic per poder ubicar el retaule a la catedral, fet que costarà uns 30.000 euros. Són els titulars d'aquest dimarts, en darrer de maig, a les notícies de la Cala Ràdio. El passat mes d'abril de 2015, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar il·legal l'operació urbanística promoguda per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb l'aval del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, on es traslladava els drets de construcció de 233 habitatges del Parc del Bon Repòs a uns terrenys a la zona de Calafató, paral·lels a l'urbanització Marina Sant Jordi, destinats inicialment per a equipaments. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar il·legal la requalificació que va fer possible aquesta permuta i el conveni i posterior amb els propietaris del Bon Repòs. L'anterior equip de govern va presentar en solitari un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, que un any després ha dictaminat que l'operació urbanística que es va dur a terme és nula. L'Associació de Veïns Marina Sant Jordi va ser qui va interposar un recurs contra la requalificació d'aquests terrenys, ara anul·lada, tot considerant que el conveni per l'intercanvi els perjudicava directament, donat que la modificació al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal els deixaria sense terrenys destinats a serveis, com ara un espai comercial, una zona esportiva o fins i tot una escola. Ara els veïns celebren aquesta decisió del Tribunal Suprem i veuen com se'ls hi ha donat la raó. Així ho explica Pepa Martín, representant de l'Associació de Veïns de Marina Sant Jordi.
La valoració és molt positiva perquè per això vam presentar nosaltres en contenció en el seu moment, perquè pensàvem que el que s'havia fet envers el tema del Bon Repòs no ens semblava que fos la... que fos correcte, no? I llavors, després d'haver-se dictat la sentència inicial del contenciós favorable a nosaltres, i ara ja el Tribunal Constitucional definitivament ens ha donat la raó, doncs, evidentment, estem molt satisfets del resultat.
Per a l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazzeni, s'obre ara un nou procés on caldrà estudiar com s'haurà de gestionar el conveni amb els propietaris del Parc del Bon Repòs. L'alcalde ha remarcat que aquesta operació, criticada tant pels republicans com pels socialistes en l'anterior legislatura, és un altre dels nyaps que deixa l'anterior govern municipal convergent. Jordi Gazzeni.
Aquesta sentència del Suprem el que confirma doncs, és l'error de l'Ajuntament, doncs, d'aquestes anteriors mandats, on aquesta fórmula que alliberava doncs, el Bon Repòs doncs, no era la correcta, es feia doncs, atorgant a la propietat 100 apartaments al mateix espai i 233 apartaments més a la zona doncs, de Calafató, a la zona de Marina Sant Jordi, una zona d'equipaments que avui doncs, es referma el Tribunal Suprem doncs, en què s'ha de desvincular una zona de l'altra. A més, hem de recordar també que és una cosa que a més, no està justificada, no ho hem trobat justificat, que era doncs, indemnitzar doncs, pel cessament de l'activitat de l'hotel amb 590.000 euros, dels quals feien falta pagar per part de l'Ajuntament 90.000 i que ara també se'ns afegeix doncs, esta sentència ferma doncs que reclama la propietat de recuperar aquests 90.000 euros més els interessos, que això suposa uns 120.000. O sigui, és tot un despropòsit i això doncs, referma una mica i s'afegeix a tota la problemàtica urbanística i econòmica, o sigui, la flagrant mala gestió doncs, que ens trobem i ara doncs, també amb l'ànimo de recompondre tota aquesta situació per a que este passat, aquestes accions doncs, que arrastrem del passat i que malauradament doncs, encara un any després d'haver doncs, entrat encara van sortint coses, doncs, són tot allò que hem d'ordenar per a que poguéssim construir en positiu un relat potent per al nostre poble de l'Ametlla de Mar.
Estarem pendents de com avancen doncs, els treballs, les negociacions per part del govern municipal. Canviem d'assumpte. Prop d'un centenar de professors han visitat aquest passat cap de setmana l'estació nàutica Costa Daurada per tal de conèixer i provar algunes de les activitats que s'ofereixen per a grups escolars. Els professors procedents de tota Catalunya imparteixen l'assignatura d'educació física a alumnes de primària i secundària. Aquesta acció, organitzada per l'estació nàutica, era inclosa al Pla Català de l'Esport a l'escola i comptava amb el suport del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i la Secretaria General de l'Esport del Govern Català. Des de dijous i fins a dissabte a la tarda, els professors van poder realitzar diverses activitats nàutiques i altres també lúdiques fora de l'aigua. En concret, a l'Ametlla de Mar, els participants a la trobada van fer dues activitats. Per una banda, la sortida amb el catamarà del Tunatur i, posteriorment, uns tallers sobre el fons marí amb snorkel a càrrec de l'empresa Plàcton. Entre els objectius d'aquesta jornada, destaca el fet de divulgar entre el professorat diferents activitats perquè posteriorment els docents les puguin incloure a la pràctica d'esports nàutics entre els seus alumnes. En aquest sentit, la gran majoria dels participants a la trobada van destacar la idoneïtat de les activitats proposades per l'estació nàutica per traslladar-les posteriorment als seus alumnes.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem ja amb la informació del territori. Les 8 principals entitats patronals, sindicals i acadèmiques de la demarcació de Tarragona han acordat organitzar un acte públic conjunt per avui, dimarts, a 31 de maig, per implicar el conjunt de la ciutadania a favor del seu teixit empresarial i de les desenes de milers de llocs de treball que en depenen.
Les entitats organitzadores, Cambra de Comerç de Tarragona, Comissions Obreres, CEPTA, Clúster, Xetmet Tarragona, FEAT, PIMEC Tarragona, UGT i la URB, convoquen aquest acte públic davant del fet que la nostra importantíssima xarxa industrial es veu greument amenaçada per tres problemes cabdals que fa anys que patim i que, malgrat les continuades reclamacions fetes des de molts diversos àmbits, continuen sense resposta i, per tant, agreugen els seus efectes. La manca del corredor mediterrani, l'altíssim cost de l'energia elèctrica i la deficient xarxa viària de transport. Tres greus problemes que posen en perill la competitivitat del nostre teixit productiu i el futur de desenes de milers de llocs de treball. Al text de convocatòria de l'acte, les 8 organitzacions i entitats argumenten que han decidit organitzar-lo per analitzar aquests problemes i posar sobre la taula quines han de ser les solucions a aplicar-hi de forma urgent i que, a més del teixit econòmic i laboral, volen comptar amb la presència del conjunt de la nostra societat civil, ja que aquests problemes ens afecten a tots els tarragonins i tarragonines i la seva solució també. Per això, aquest serà un acte de compromís positiu amb el futur de la nostra activitat empresarial. L'acte s'iniciarà amb una intervenció del rector de la URB, Josep Anton Ferrer, i continuarà amb una taula rodona per analitzar les tres principals problemàtiques que amenacen el futur industrial de Tarragona i la seva resposta amb les intervencions de Josep Maria Rovira, secretari general de l'Associació Internacional Ferrmed, defensora del corredor mediterrani, el president de la Fundació ICIL, referent en el sector de la logística, Ignasi Sayol, i l'empresari i enginyer industrial especialista en energia, Joan Vila, que estarà moderats pel periodista Oliver Márquez. Al final de l'acte es llegiran unes conclusions que inclouran una apel·lació al conjunt de la ciutadania tarragonina. La seva presentació anirà a càrrec d'Òscar Hijosa, membre de l'equip directiu mundial de la Jove Cambra Internacional.
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, es va comprometre ahir dilluns a prestar tot l'assessorament artístic i fer la inversió material necessària per acatar el mandat dels veïns de Tortosa que han votat que el monument franquista ha de ser reinterpretat. Cal recordar que durant el darrer ple de l'ens provincial, celebrat el passat divendres, la corporació va rebutjar una moció de la CUP per ajudar econòmicament a Tortosa a retirar el monument. Els partits que van tombar la proposta es van emparar en la consulta popular de dissabte, a la qual van supeditar les actuacions de la Diputació. Això és el que va assegurar, ens he preguntat pels mitjans de comunicació, al president de la Diputació durant una visita a l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa, on es va procedir a lliurar unes obres restaurades als propietaris.
El retaule barroc de les Santes Càndia i Còrdula, que va restaurar l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tortosa, lluirà a la catedral tortosina abans que acabi l'any. El retaule estava desmuntat i en mal estat i després de 4 anys de treball recuperant les seves 32 peces a finals del 2014, l'escola va exposar el retaule fins aleshores desconegut per al públic. Ara, la Diputació de Tarragona s'ha compromès a realitzar un concurs públic per poder ubicar el retaule a la catedral, fet que costarà uns 30.000 euros. El retaule és una de les peces estel·lars que dilluns els tallers de conservació i restauració de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tortosa va lliurar als seus propietaris després de recuperar-los. Entre d'altres, també s'ha lliurat un llibre d'albarans del segle XVI a l'Ajuntament de Tortosa o un carro fúnebre a l'Ajuntament de Xerta.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja a conèixer la previsió meteorològica per aquest dimarts amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i parlem en general d'un domini del sol, però també amb l'arribada d'alguns núvols i creixement de nuvolades, sobretot durant les hores centrals del dia. Nuvolades que no acabaran de deixar ruixats en aquest sector, la part més activa de les tempestes queda més concentrada cap al nord de Catalunya i la zona de les Terres de l'Ebre ens quedem una miqueta al marge. Pel que fa a les temperatures han de ser força semblants a les d'ahir i per tant tornarem a parlar de temperatures màximes que oscilaran entre els 26 i 27 graus. Continuarà bufant vent de mestral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a l'Ametlla de Mar tenim una temperatura de 23,3 graus centígrads, una humitat relativa del 39%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dimarts 31 de maig a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius, horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. Recordeu que aquest dimarts a les 8:15 de la tarda hi ha sessió plenària ordinària del mes de maig i que podreu escoltar en directe a través de la Cala Ràdio. Anem ja a la primera de les seccions del nostre Sempre amb tu d'avui dimarts, darrer dimarts del mes de maig, anem al nostre torn de guàrdia. Avui recuperem una secció que vam compartir amb l'Antonio Comés, tècnic del Servei d'Urgències Municipal, on parlàvem justament sobre el tall de digestió, que té un nom correcte, eh? Si el voleu descobrir, si voleu conèixer més detalls, no us perdeu el nostre torn de guàrdia. És dimarts i, per tant, el nostre Sempre amb tu anem de torn de guàrdia amb el Servei d'Urgències Municipal i avui ens acompanya el tècnic Antonio Comés. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, avui hem anat al torn de guàrdia hem anat parlant de moltes coses. Hem parlat de ferides, de cremades, de convulsions febrils... Però avui volem parlar d'una cosa que hem de dir que li posem un mal nom. I ara ens explicarà l'Antonio per què. Avui volem parlar del tall de digestió.
Correcte. Bueno, en primer lloc, dic que el nom no és correcte, el nom de tall de digestió, ¿vale? Ja que no té res a veure amb l'aparell digestiu, aquest tipus d'emergència que pugues entendre. El nom correcte és hidrocusió. El que passa que, com amb el nom i tothom... Bueno, sempre s'ha dit el mateix, tall de digestió, doncs tall de digestió s'ha quedat. ¿Vale?
Són d'aquells mals noms que hi ha moltes vegades mos queden, però bueno, hem de dir-ho bé, eh? Hidrocusió. Aquest és el nom tècnic correctament dit. Explica'ns una mica, què és això exactament, la hidrocusió, entre cometes, tall de digestió?
Va, mira, es tracta d'un síncop, o és una pèrdua brusca de consciència, que pot estar acompanyada d'una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un canvi molt brusc de temperatura. Vale? Diguéssim que el que succeeix és que al passar de calor intensa al fred de l'aigua, tota la sang perifèrica que irriga la pell passa per constricció dels vasos sanguinis a l'interior del sistema circulatori més intern i això provoca una aturada cardiorrespiratòria. ¿Vale? Més seria una respiratòria i després aniria juntament una cardíaca. ¿Vale? Uh-huh. Diguéssim que ens fiquem dins d'una piscina, l'aigua està molt gelada i quan entrem dins a vegades aquell fred que ens agafa la pell de gallina, no? Perquè la gent ens entengui. No? Llavors la sang el que fa és, com que el cos és savi, uh-huh, és desplaçar tot aquest volum sanguini cap a dins del cos. Vale.
Clar, nosaltres li diem tall de digestió perquè hem de dir que quan tenim, fem la digestió, molta de la nostra sang se concentra a l'estómac i precisament, doncs clar, si tenim aquest xoc brusc de temperatura, de passar d'una temperatura doncs, calenta a una més freda, clar, que hi ha aquest xoc tèrmic, la sang se desplaça a cobrir la necessitat doncs, de tindre una temperatura corporal més o menys estable del cos. Això seria una mica l'explicació,
sí,
no?
Sí, sí, correcte. El cos és savi i llavors detecta que hi ha uns òrgans vitals que s'han de salvar. Vale?
I llavors... I per això doncs, passa doncs, esta situació que moltes vegades ens trobem. Hem parlat una mica del que és això, el tall de digestió, la hidrocusió, però quins són els símptomes que podem apreciar? Mareig, ganes de vomitar?
Sí, mira, els símptomes inicials de la hidrocusió doncs serien els calfreds, o que us he dit, la pell de gallina, visió borrosa, nàusees, mareig, allò, ganes de vomitar, no em trobo bé, però això és de cop, vull dir, no és allò perllongat, vull dir, una vegada passem d'un extrem a l'altre, això són símptomes que s'aprecien al moment, no? Dir que a vegades pràcticament no hi ha avís, vull dir, és tan
dràstic,
ràpid,
no?
Sí,
ràpid.
Sí, és molt dràstic, sí.
Uh-huh. Realment hem de dir que això passa, i estem parlant que tenim aquest contrast tèrmic, però sempre amb la panxa plena. Si tenim la panxa buida ja ho parlarem un altre dia, però hem de recordar, hem dinat, hem menjat, i a més hem menjat amb abundància, estem amb la panxa plena i fem doncs això, un contrast tèrmic que no té per què ser en l'aigua, o sí, normalment està molt lligat al tema de l'aigua.
Sí, està lligat amb el tema de l'aigua perquè hi ha un intercanvi molt ràpid de temperatura. Uh-huh. Però a veure, tampoc no té que anar molt relacionat, bueno, sí que s'ha relacionat sobretot amb després de dinars, però hem de pensar que també esports molt enèrgics, persones que arriben a córrer maratons o fan cursos de 10 quilòmetres, los típics constructors que es passen 8 hores, 9 hores al sol dalt d'una taulada en ple estiu, gent gran, crios petits, vull dir, treballs físics molt durs, tot això s'adjunta i clar, el contrast amb una aigua que pot estar inferior als 27 graus, pues és el que ens pot provocar la hidrocusió.
Uh-huh. Expliquem una mica... Què és el que fem malament per tal de tindre un tall de digestió? Ho hem de dir així, no? Quins són aquelles accions, aquelles coses que fem i que ens poden acabar produint un tall de digestió?
A veure, doncs una mica de sentit comú i de cura. I a veure, si hem estat en un dels factors que us explicava ara, en treballs molt exposats a temperatures altes, hem estat fent una cursa... A veure, a l'hora de ficar-nos dins a la platja, en vez de tirar-nos així, sin previo aviso, aquí vaig, doncs home, entrem una miqueta en coneixement, ens podem banyar igual, donem-li temps al cos que es vagi habituant a la temperatura de l'aigua, entrem poc a poc, entrem caminant, a mesura que anem avançant dins a l'aigua, doncs ens anem remullant les cames, amb les mans ens anem mullant una mica, sobretot el que és el tors, la zona de l'estómac, veurem com el cos ens va demanant allò de dir, ja sé quina temperatura hi ha, ens mullem una miqueta al cap, a poc i anem entrant dins i podem gaudir perfectament de nadar o dins d'una piscina o, uh-huh. o a la mar, però sempre en coneixement. I després dels dinars pues, bueno, tindré una mica de precaució de dir, mira, aquí jo a panxa plena, amb mitja botella de vi, vinga, vaig a fer salto mortal, no? Igual s'acaba malament això. Uh-huh. Vull dir, ens podem remullar igual, però amb molt de coneixement, i si es pot evitar, doncs esperar-nos un ratet...
Millor que millor.
Amb
això però... que li diuen tan tradicional la migdiada, que ara potser amb això del canvi horari que es pues, planteja, potser se desapareix.
Sí, seria fer la migdiada, i després de la migdiada ens volem pegar un banyet i fem la mateixa operació. I entrem espai dins de l'aigua, li donem temps a que el cos se vagi habituant a la temperatura... I fem el mateix procés, vull dir, no perquè haguéssim fet la migdiada mitja hora o una hora i no, torno a fer el ganso dins de l'aigua.
Ara parlàvem d'anar a la platja, sobretot, anar a la piscina, que ara, doncs, després espero que esta primavera ens permeti anar a la platja, tenim aquí a prop ja Sant Jordi i és un dels primers dies que tothom passem per la platja, però hem de pensar que això també pot passar dutxant-nos, per exemple, pot passar un tall de digestió a la dutxa?
Si l'aigua de la dutxa està molt freda i tenim les mateixes condicions, sí. Seria potser més difícil perquè el cos no entrarà tot submergit dins de l'aigua. És quan el cos se submergeix dins amb un vas d'aigua, vale? Hi ha un contrast molt gran de temperatura. El fet de que ens poguéssim dutxar A veure, normalment quan entrem a la dutxa i notem que està una mica gelada, com que no, la cosa és savi, ja anem tantejant el tema, saps? Una miqueta per les cames, una miqueta l'aigua, una miqueta per aquí, una miqueta per allà, i entrem, no? En certa manera ho fem. Vull dir, hauria de ser que haguessis fet un esforç molt gran, molt, tinguessis una patologia o alguna cosa, i ostres, i l'aigua estigués molt, molt gelada. Però és l'intercanvi brusc de temperatura.
Hem parlat una mica de com previndre tot això, del que no hem de fer, però escolta'm, si per casualitat, pel que sigui, ens passa, i estem sols, és a dir, ens passa a nosaltres mateixos, anem a una platja després de dinar i anem a fer una escabussada, i ens notem aquests símptomes, què és el que hem de fer si estem sols?
Demanar ajuda. A veure, podem estar sols a... i pot haver algú a la platja. Vull dir, fem-li senyals de que ens trobem malament abans de que la cosa vegi pitjor. No volguéssim pensar, bueno... va, d'aquí 5 minuts me passarà i continuo dins de l'aigua. No, me trobo malament dins de l'aigua, surto fora. I fora, si hi ha algú, demano ajuda. I si no hi ha ningú, pues, intento buscar el mòbil, truco als serveis d'emergència, es pot trucar a altres al SUM, d'intestar què és el que li passa. Sobretot, el primordial és sortir de l'aigua. I si hi ha algú que detecta que aquella persona, pues, no parla bé, que la té al costat, que va desorientada, que s'està banyant, pues, immediatament acompanyar-la per sortir fora de l'aigua.
Clar, sí. Entenc que aquí també pot jugar dos factors, perquè ens pot, si fa molta calor, pot ser que sigui una insolació, pot ser que siguin altres patologies, lògicament, però també pot ser aquest tall de digestió. Per tant, aquesta hidrocusió, millor dit, sí. Pot ser qualsevol de les dues coses, també entenc.
Sí, totes dues, diguéssim, poden acabar malament amb parades cardiorrespiratòries, vull dir, la insolació, que diríem, o el xoc de calor. El fallo orgànic també pot derivar en una parada cardiorrespiratòria, ¿vale? Però, bueno, si vols...
Sí, és un tema que seguirem parlant.
Seguirem parlant,
perquè, sens dubte, és molt interessant anar coneixent, doncs, algunes d'aquestes coses que ens passen i que els serveis d'emergència, doncs, estan per a intentar, doncs, que es quedin només amb un ensurt en aquest sentit. Bé, si estem sols hem de buscar ajuda. Si nosaltres som els qui hem de donar ajuda i veiem aquests símptomes, quines coses hem de fer? Com hem de col·locar la persona? Si té vòmits, com ho hem de situar? Aquella posició lateral que alguns cops hem comentat.
Sí, correcte. A veure, el primer és si està dins de l'aigua, es traurà-la de dins de l'aigua el més ràpid possible perquè no faci una conspiració d'aigua. Vale. La segona és si hem detectat que aquesta persona està emparada, que no respon, és demanar als equips d'emergència el més ràpid possible un servei sanitari, una ambulància allí. Començaríem fent-li la RCP, vale? No sé, per aquí seria una mica complicat explicar-ho, però bueno, la gent que tingui una mica d'idea, pues, pot començar fent.
Sí, és complicat dir-ho, perquè així d'imaginació hem vist moltes pel·lícules, però les pel·lícules a vegades sí que s'assemblen i a vegades no. La gran majoria de vegades no.
Bueno, començaríem fent dos insuflacions d'aire a la boca, tapant el nas, i llavors 30 compressions, vale? Al mig del pit. I seguidament, pues, ja començaríem fent 30 compressions i dues respiracions. Però sobretot el principal, demanar ajuda. Si la persona està semi-inconscient, allò que... veus que vol dir alguna cosa però que no és tan sí, tot això, per evitar que tingui un vòmit i se'l pugui atragar, el que ha de fer la gent és sempre posar-los de costat. Això també els hi serveix per a casa, quan algú li agafa una lipotímia, se desmaia o que pateixen algun tipus d'embòlia o el que sigui i es queden a terra o se queden al sofà. Llavors, sempre posar-los de costat, ¿vale? En el moment que hi ha un reflex que tenen ganes de vomitar, d'aquesta manera evitem que es puguin ells mateixos tragar el vòmit.
I seria convenient posar-ho a una zona amb sombra perquè el sol no afecti, no? Depèn.
A veure, també depèn de la situació, on estiguem de la platja i tot això. Però sí que el que podem fer és demanar a algun voluntari que agafi algun tipus de sombrilla i, a menys que ens acompanyi estant allí amb la persona, amb el pacient, no? Pues, intentar donar-li, pues, una mica de sombra a la sombrilla, no? I estar al costat i que ens ajudi en el que necessitéssim, clar, perquè potser un tot sol i un pacient, pues, no fem res. Potser si som dos podem manejar-lo millor, podem un truca, l'altre pot posar-lo, entre dos ho podem posar de costat.
Exacte.
Saps? Clar, a veure.
Lo important és, si ens trobem en una situació d'aquestes, és trucar al SUM al 977 45 70 00, 977 93 45 70 00, telèfon d'ambulància 24 hores a l'Ametlla de Mar, que ens atendran perfectament i doncs intentaran doncs solucionar aquesta situació. Em deia Antonio, ara de cap segur que t'enganxo ara, però de casos d'aquests segur que se'n trobeu alguns durant l'estiu.
Sí, sí, n'hi ha molts que acaben, bueno, l'estiu ha sigut una miqueta peliagut, ha sigut una mica dur, bueno, però sí, vam tindre ja a començaments d'estiu un cas d'una hidrocusió, sí que potser enganyava algun tipus de patologia, però bueno, el desencadenant va ser un tall de digestió, mal dit, una hidrocusió,
sí, sí,
acabat en parada cardiorrespiratòria.
Vull dir que
difícil són... remuntat.
Uh-huh. I realment això doncs, són situacions, com dèiem, que poden passar. Per tant, la paraula clau és previndre. I escolta'm, si a l'estiu, doncs, sobretot a l'estiu, perquè és quan hi ha aquest canvi de temperatura més habitual, doncs, escolteu-me, que per tardar una horeta i mitja més a anar a la platja, que aquest seria més o menys el temps ideal, no?, per esperar-nos.
Sí, bueno, ser prudent. En definitiva, se tracta de ser prudent. La digestió pot estar dues hores, podem estar tres. Fent la digestió, vull dir, depenent de la quantitat que haguéssim ingerit de menjar, però, claro, tampoc és allò és matemàtic, de dir, no, és que la digestió comença d'aquí mitja hora, cada persona és diferent, no, és que la digestió s'acaba al cap d'una hora i mitja, no? Vull dir, hi ha un procés aquí que passa de l'estómac als intestins, bueno, no m'allargarem més.
No, no, està però, clar, però sí, sí.
Però, bueno, sí, sobretot és la previsió, és tindre una mica de sentit comú de dir, doncs, bueno, vaig a entrar dins l'aigua, espai, tranquil, i a disfrutar, i si veig que entrant dins l'aigua doncs no em trobo bé o diràs que no estic fi, doncs me'n surto fora, i si com bé demano ajuda, vull dir, o comento una butxec, no em trobo bé, vull dir, piqueu a l'ambulància o un servei sanitari.
I ara va l'última pregunta i un tòpic, que és, si estic a la platja i minjo a la platja i estic doncs, a un xiringuito, per exemple, puc anar directament després a l'aigua? No, m'espero.
És el mateix, vull dir, estem, és el que comentava abans, estem exposats a una temperatura alta a l'estiu, 37, 38, humitats molt altes, estem suant, a sobre li estem ficant al cos i estem demanant una feina extra, que és fer la digestió, li estem ficant fato, com diem aquí, no? Dins l'estómac, no? I llavors és el mateix, el nostre cos pues, agafa una temperatura. I clar, si tornem a entrar dins a l'aigua de la mar, pues, ja és un canvi molt dràstic, vale? De temperatura.
Per tant, teniu present, molt present, que no perquè feu un xip-xap, sortiu, dineu i torneu a entrar, no significa que no es pugui produir aquesta hidrocusió, com li diem naltros, tall de digestió. Antonio Comes, t'agraïm, com sempre, que ens acompanyeu en aquest espai del torn de guàrdia, on aconsellem una miqueta, no? Expliquem algunes situacions, patologies als nostres oients i, sobretot, com previndre-les i, en el cas que ens trobem, com actuar, que és molt important. Moltíssimes gràcies i recordem, 977-457-000. Antonio, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hem recuperat avui aquest espai del torn de guàrdia al nostre Sempre amb Tu. Anem ràpidament a la publicitat i tornem amb l'entrevista i amb el Naturalment en directe aquí a la Cala Ràdio.
A Restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calafort de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. Ah, i disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, darrer dia del mes de maig. Anem a parlar sobre teatre, que fa dies que no en parlem, bé, dies. Vam tenir nosaltres aquí fa unes setmanes el president de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa i valorant com havia anat la 12a mostra de teatre a la Cala de l'Ametlla, ja ens va dir, diu, aviat tindrem sorpreses, novetats en l'àmbit infantil i juvenil. Avui, precisament, anem a parlar de l'àmbit infantil, de la secció infantil del grup escènic de la Societat, que aquest pròxim divendres i diumenge presenten 3001, una odissea especial. Per a parlar ens acompanya una de les seves directores, la Susana Encina. Susana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a parlar sobre aquesta obra de teatre que, primer, això havia d'anar amb la mostra de teatre, després doncs entenc que moltes vegades els menuts passa això, no? Que les previsions, els calendaris, els horaris marcats sempre costa més d'arrencar, eh?
Sí, bueno, anteriorment, els altres anys, el grup infantil o bé ha encetat la mostra o bé l'ha tancat. Bueno, normalment la cloenda sempre li hem deixat al grup gran, però bueno, sí que havíem participat dins de la mostra de teatre. Però ja l'any passat ja vam veure que era massa aviat, l'obra encara no estava massa preparada i era millor deixar-ho per a més tard. I és el que hem fet aquest any, deixar-ho per ara, per mes de juny. Bueno, val a dir, s'havia d'haver estrenat al mes de maig, però ja sabem que el mes de maig és complicat, hi ha comunions, competicions, estos xiquets fan de tot, i hem tingut algun petit problema de calendari per bueno, poder trobar dates que els hi anessin bé a tots.
Això sempre costa una miqueta, eh?
Però bueno, finalment, este cap de setmana, ja estrenem.
Feu aquesta estrenat, que bueno, no passa res, escoltem, més llarga l'espera, a vegades també més són les ganes i segur que no ens endurem un mal gust de boca després de veure aquesta obra teatral. 3001, una odissea espacial, això entenem a viatjar, Susana.
Bueno, a veure, és una obra diferent potser a lo que estem acostumats que feien els xiquets, perquè sempre han sigut obres més d'històries més, diguem, infantils, no? Que és el que són ells. Però esta és diferent. Esta és diferent. Tot i que està adaptada, claro, a actors petits, bueno, hi haurà, jo crec que, sorpreses, perquè és diferent a lo que hem vist fins ara.
A lo que hem pogut anar veient des de... Perquè, clar, hem vist obres doncs, molt amb contes infantils, hem vist coses així, no? Però
més de personatges de conte, no? De conte. Històries més lligat a això, als contes. L'any passat, per exemple, van fer La Ventafocs del segle XXI, que també va sorprendre perquè, clar, era una història molt, molt moderna, no? De la Ventafocs, però bueno, no deixava de ser dins de la línia de lo que són, pues, això, els contes infantils, no? Infantils.
Perquè quina edat tenen els actors? Quin rang d'edat?
Són tots d'edat d'escola. O sigui, els més petits tenen 7-8 anys i els més grans són els que fan 6è, que l'any que ve, pues, bueno, si continuen, ja passaran a formar part del juvenil.
Clar, tu comento perquè, clar, en aquestes edats entenc que no ha de ser fàcil compaginar-ho tot plegat, no només ja perquè són joves, menudets i xalen i s'ho passen bé, sinó també pel fet de que, lògicament, no és el mateix un de primer de primària que un de sisè de primària en nivell de comprensió lectora, a nivell d'entendre què està explicant el paper i també a l'hora de la interpretació. Entenc que, a mesura que et vas fer més gran, sí, doncs, tot i que pots estar més suelto, també sí, saps com comportar-te davant de, damunt de l'escenari.
Clar, en això ens trobem també en què les obres que trobem no tenen tants personatges. Les obres normalment tenen màxim 10 personatges. Uh-huh. Llavors hem de fer invents per poder encabir a tots els xiquets i xiquetes que tenim al grup. A vegades o bé desdoblem personatges o bé els afegim... Naltros.
Feu l'adaptació a l'obra original, clar, i heu de reconvertir-les per afegir més actors i actrius.
Després el que fem és això, que els personatges que tenen més paper, més guió, evidentment, són els grans qui els fa, i els petits pues, tenen, diguem, papers, pues, bueno, lo que en cine o diríem extres o personatges secundaris. Uh-huh. Però que l'any que ve,
bueno,
conforme es van fent
poqueta,
grans...
Poqueta. No es pot començar amb un gran paper, perquè després també és molta pressió d'inici, per tant,
sí,
poquet
sí,
a poquet
sí,
anant aprenent i anant agradant, entenc més, al món del teatre. Entenc que això, els que s'apunten un cop, repeteixen any rere any, no?
Però sí que
pocs
és veritat,
no, que es mouen,
que enguany hi ha 5 personatges, 5 nens i nenes que porten tot el pes de l'obra.
Són els encarregats d'aguantar la batuta.
Dic que és diferent, perquè estem acostumats a obres en què hi ha moltes entrades, sortides d'actors, i esta no.
Sí, sí.
Esta és una obra en què hi ha 5 personatges que estan contínuament a escena, que han hagut d'aprendre un paper molt llarg, uh-huh, i clar, això no estem acostumats.
I entenc que això també implica, en aquest sentit, que hi hagi un esforç més, i per això també,
sí,
este petit retard, diguem-ne, que no passa res, que d'un mes a un altre, doncs no passa res.
No passa.
A més, també entenc que compaginar-ho tot això amb moltes activitats, amb els propis estudis de l'escola, i qui no fa idiomes, fa esports,
repàs,
fa
música, bàsquet, rítmica...
Que al final pensem, sí, una obra de teatre, però és que això costa, eh?
Sí. Sí, però, bueno, de fet, portem ensaiant des de l'octubre.
I ara el mes de juny és quan quasi un curs escolar, pràcticament.
Un curs. Mm-hmm.
Hem començat l'entrevista, hem parlat de l'obra, hem dit que aquest cap de setmana s'estrena, però encara no hem posat hores. Ja les anem anunciant perquè la gent, les recordarem al final de l'entrevista, però perquè la gent s'ho recordi. Aquest divendres ja feu l'estrena a les 9 de la nit.
A les 9 de la nit.
Heu volgut anar en aquest horari... dels
com
teatres
si
de capital,
grans,
no?
I com si fossin grans.
Sí, però és aquest horari de teatre de capital, no? Abans de sopar o una hora
sí,
així, eh?
Bueno, també val a dir, el dissabte hem de descansar perquè tenim una actriu, uh-huh, que va a la final de Catalunya de rítmica.
Ah, molt
i, claro,
bé.
I, claro, això no es pot canviar.
Això no es pot alterar.
No es pot alterar.
I també és una competició important en aquest sentit, per tant...
Que des d'aquí ja li desitgem molta sort a la Carla Llambrich.
Moltíssima sort. Divendres 3 de juny, 9 de la nit, l'estrena, i diumenge 5 de juny, una funció per la tarda,
a
les 6 i mitja, l'habitual també en aquest sentit. Dues funcions, per tant, no hi ha excusa, o divendres al vespre, o a la nit, o diumenge a la tarda, per veure aquesta obra. L'important, les entrades, com se pot fer això?
Les entrades estiran a la venda una hora abans a taquilla, i el preu serà de 4 euros el soci i 7 euros el no soci de la sala.
Molt bé, ara després ho recordem, perquè parlem de la secció infantil que presenta aquesta obra, cada any no fallen tampoc al calendari cultural del nostre municipi, però ens queda l'altra part, perquè hem de dir, hi ha la secció infantil, hi ha la secció d'adults, que és la més veterana, però també hi ha la secció juvenil.
Juvenil.
I que aquests encara estan acabant de lligar-ho tot.
Sí, sí, en ells encara no la tenim a punt. Amb ells van començar els ensajos més tard, perquè vam començar després de fer els pastorets.
Uh-huh. És a dir, ja aquest
gener.
2016, no?
Clar. I entremig pues, han hagut, clar, exàmens. Este mes és bastant difícil per ells, perquè és un mes complicat. A més, n'hi ha pues, que ja estan fent quart d'ESO, que ja són paraules majors, algun batxillerat, i han d'estar pel que han d'estar.
I per tant, clar, això complica una miqueta, però també.
Per part nostra també és veritat que no es va bé ara deixar enllestit l'infantil i després dedicar-nos més plenament al juvenil. Clar, de moment no tenim data d'estreno del juvenil.
Que vindrà a finals d'este mes, principis de juliol... O...
Ja ho veurem. No hi ha pressió.
Quan dius això de naltros, entenc que parles de les directores del grup de la secció infantil i de la secció juvenil. Qui sou aquestes directores?
Vull dir, jo he vingut en representació d'elles perquè ara al matí és complicat poder vindre aquí a la ràdio. Però sí, la Pilar Marsal i la Carme José Comés.
Quants anys porteu este tàndem de tres?
Pues, bueno, hem sigut dos. Van començar el primer any la Pilar Marsal i la Cande Balfegó. El segon any la Cande va deixar el relleu a la Gesamí. I el tercer any vaig agafar el relleu jo. L'any passat, diguem que la Pilar va descansar, vaig estar amb la Carme José, i enguany estem les tres.
Enguany heu dit, ja mos ajuntem les tres
anem a tirar
aquestes obres. Entenc que, clar, no sé si enguany també estareu lligades al teatre, que sé que ara els homes són els protagonistes a la secció d'adults amb Sòcrates, que això ja ens ho va avançar un dels directors, Joan Pere Brull. No sé si les dones habitualment també esteu, les directores, esteu lligades a les obres de Candelera, per dir-ho d'aquesta manera. Intenteu també compaginar-ho, que...
Home, ho intentem. Sí que és veritat, clar, és que el grup passa tant a l'infantil com en totes les seccions, passa que, clar, són més dones que homes. No sé què passa aquí, que els homes els hi costa. A veure si s'anima algú més del poble.
Hem de fer una crida als homes
a
que
ells apuntin. Homes i nens, i joves.
També he dit. Ara a l'estiu entenc que, ara a veure aquesta estrena, entenc que el teatre infantil a l'estiu lo deixeu a la platja i a partir del setembre-octubre doncs ja reempreneu amb forces. Jo crec que la millor forma per cridar l'atenció de que els pares i mares vegin el treball que es fa és veure el resultat final d'una obra. No? Jo trobo que no deixa de ser un estímul més per l'aprenentatge al final, no? On se treballa molt més que fer una representació teatral. Hi ha un component darrere, i més en aquestes edats força joves, no?
Claro, és el colofón final de l'esforç de pues en este cas, de tot el curs, perquè ha sigut tot el curs. Pensem que serà bonic, perquè bueno, després són tots els ingredients, a més de la feina dels xiquets, com a actors, pues, hi ha els ingredients que acaben de decorar-ho tot, del vestuari, la música, el maquillatge, que des d'aquí ja dono les gràcies a tots, no me vull deixar ningú, que col·laboren en això, en que el resultat final pues, sigui el que és.
Sí, segur que serà espectacular, i a més hem de dir que la part que no es veu entre bambolines, darrere, esta és la part que també posa molt de treball. Aquí t'he de dir que aquí potser sí que hi ha molts homes també, en esta part.
Sí, bé, sí.
Potser falten actors davant de l'escenari, però darrere sí que hi ha homes.
Sí, és veritat. A l'hora de decorats, tots són homes.
Són els homes i també, doncs...
Llum i so, també.
També, no? Per tant, també, doncs... Sí, no estan davant, estan darrere. Bé. I també estan contribuint a fer possible...
Són maneres de col·laborar.
Sí, i tant.
I tots són importants.
Anava a dir, són les maneres d'ajudar a fer teatre al poble, que és una activitat cultural molt, molt bonica. Recordeu, la secció infantil del grup escènic de la Societat presenta aquest divendres i diumenge 3001 una odissea espacial. Haurem d'embarcar-nos a bord d'este transbordador espacial a fer el recorregut a la sala de la Societat divendres 9 de la nit, diumenge 6:30 de la tarda. Aquesta cita per gaudir d'un teatre fet pels més menuts de casa, però que segur que ho fan molt, molt, molt i molt bé. Susana Encina és una de les directores de la secció infantil del grup escènic. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort. No direm allò que es diu en el món del teatre per la ràdio, però també ho diem entre textualitzats.
Sí.
I que els xiquets s'ho passin molt bé, que gaudeixin de l'experiència del teatre i que realment la resposta del públic del Pol, la gent de la cala, vingui i ompli la sala de la societat.
Sí, jo crec que els hi agradarà, perquè és això. Tu ho has dit, és el viatge d'una nau del Morbius IV solcant l'espai a la recerca de noves civilitzacions. Això crec que sona, no?, a algo.
Lo misteri, el
misteri. I potser trobaran alguna similitud amb els personatges d'altres pel·lícules conegudes, famoses.
Susana, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Apuntat a l'agenda ja per aquest cap de setmana, un cap de setmana que a més ve ple d'activitats, ho repassarem al llarg d'aquesta setmana al Sempre amb tu. Anem ja cap a la recta final del programa, anem ja cap al Naturalment, aquesta secció que parlem de medi ambient, de qüestions naturals avui, preguntant-nos què passa amb l'augment de la temperatura de l'aigua ara que ja s'acosta l'estiu. Tema que avui tractarem al nostre Naturalment. Naturalment, que avui farem amb l'Aurora Requena. Aurora, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com estem?
I potser s'incorpora d'aquí una estona en Javi Soler, que no ens pot acompanyar de moment encara a la secció. Avui parlem sobre la temperatura de l'aigua, i és que, no, evidentment, si anem a bullir a casa, no, lògicament, parlem de l'aigua del mar, la temperatura del mar. I de ara que s'acosta ja doncs, a l'estiu, estem ja a cavall doncs, de fer aquest canvi cap al mes de juny, per tant, hi ha més de transició en les estacions de l'any, i on, lògicament, doncs, poquet a poquet la temperatura va augmentant. I volem parlar justament sobre els canvis que experimenta la flora, la fauna marina, amb aquest augment de temperatura, perquè a dia d'avui, Aurora, més o menys, quina temperatura tenim a l'aigua?
Doncs està fresqueta, encara, no s'hi penseu, perquè clar, amb aquest sol, aquest dissabte, no?, que ha fet un sol, que una suor, i hem pensat que sembla això juliol, però l'aigua encara li costa. Ara la tindrem sobre els 16-17 graus. Parlem sempre de l'aigua costanera, perquè l'aigua, vull dir, l'aigua sí, és clar, més lluny, doncs allà la temperatura sí que no té tants de canvis entre l'hivern i l'estiu, no? Però l'aigua costanera encara està sobre els 16-17, perquè li costa molt a l'aigua agafar temperatura. Sí, és una cosa lenta, clar. El mar és molt gran, hem d'entendre que és una massa d'aigua molt gran, i li costa, té molta inèrcia, li costa molt agafar aquesta temperatura, ho fa de mica en mica, però també li costa molt desfer-se d'ella, no?
Sí, llavors, però anava a preguntar-te, perquè aquesta temperatura de 16-17 graus és la d'hivern o és que l'hivern pot estar més baixa?
No, clar, l'hivern la podríem trobar uns 13 graus, això. Allò quan és a 13 graus, cap al febrer o així...
Ja es nota, eh?
Ahir sí que les mans i el cap, sobretot, que és el que quan entres a l'aigua, uh-huh, quan fiques al cap, es dius, mare meva. Llavors, això és la temperatura una miqueta ara de primavera i després ja anirà pujant cap als 22, 23, potser més o menys.
Que és la temperatura ja més estival, diguem.
Molt bé, la que potser ja estem tots més acostumats, que és aquesta que és quan ja vas a la platja al juliol i a l'agost i ja, ja tot és millor, no?
No, és la temperatura més agradable. Aquesta, això, és per als humans, no? Per a les persones, quan anem a la platja, lògicament, com més calenteta, entre cometes,
agrada més,
agrada,
sí.
Tot i que hi ha gent que diu, no, a mi m'agrada gelada, no? Però sí que és veritat, doncs, que quan està massa gelada l'aigua, mos quedem a... No, hi ha molta gent que no entra. Però què passa amb el que hi ha dins del mar litoral, lògicament? Què passa amb la flora, amb la fauna? Què passa ara quan hi ha aquests canvis de temperatura, aquestes fluctuacions? deies, ara estem a 16-17, en pocs dies, en poques setmanes estarem ja cap als 20. Què passa en aquesta,
doncs,
en aquesta flora fauna?
Veus així una miqueta d'uns certs canvis, no? Ara, per exemple, si fiquéssim el cap dins de l'aigua, ara veríem moltes classes diverses d'algues que estan totes allà en el seu esplendor, vale? I veuríem totes les pedres tapissades totalment d'una catifa d'algues. Sobretot també es nota en aquestes zones més costaneres i tal, que encara no han vingut molts banyistes, molts turistes, llavors tenim les algues a tope perquè ningú les ha estat trepitjant, no? Perquè al final també a l'estiu les pobres, quan ja puja la temperatura, tampoc els agrada, no? Diguem que tenen un rang de temperatura i quan ja puja molt tampoc, les algues tampoc els agrada, no? Ara mateix trobaríem les algues, una catifa d'algues a les roques i també ho notem també a la Posidònia, també com li creixen les fulles, no? Més verdes.
Mm-hmm. Això seria pel que fa a flora. A nivell de fauna, ja que fan nius, me dies.
Sí, bueno, clar, és que els peixos, és que els animals del mar fan coses estranyes,
estranyes,
no? Bueno, potser estranyes, no, que no se surt de la nostra...
Sí, no? No, nius estem acostumats als ocells, no? Que fan nius. Però amb peixos també passa això.
Sí, sí, els peixos com tors o també el fadrit fan niuets i, bueno, ara cap al juny pots veure alguns peixets que fan amb algues, n'agafen, veus que van amb algues així a la boca i que se fan foradets, les van col·locant això, pues, com un niu, vamos, com un niu d'ocellet, com deies tu. I llavors ahí saben que posen els seus ous, així que també es poden veure ja en algun moviment de peixos que comencen també tema la reproducció.
Mm-hmm. I això és observable? Si fem snorkels i fem busseig, és observable estos nius?
Sí, 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 els podríem veure perfectament. Sí, sí, cap problema. Has de tenir una mica de ull, de buscar, no, quins peixets són.
No? I saber què és, clar, perquè lògicament...
Clar, i a més perquè el primer que dius és com aquest peix que fa menjant-se aquest alga, no? Realment no se l'està menjant, sinó que l'està transportant, no? Fins al punt on vol ell. Així que sí que es pot apreciar, també podríem trobar ous de sípia, per exemple, en foradets així d'aquests que els agraden a les sípies, de col·locar-los, en podrien trobar ara perfectament, que és com són raïms així de boletes de color negre, ja en podrien trobar també.
I ara la pregunta és, hi ha peixos que hibernen, diguem-ne?
Que hibernen? No, tipo un os?
Sí, clar, vull dir, animals d'aquests que puguen aparèixer ara o que es vegin més ara que canvia la temperatura de l'aigua que no quan estan en aigües més fredes.
Bueno, lo que pasa es que baixen... Bueno, alguns que tenen uns cicles de vida molt curts...
Dic lo tema de la hibernació, no entenem que entenem que els cicles de vida són més curts també, no?, en peixos, però sí que és cert que veiem doncs, com alguns animals a l'hivern doncs, s'amaguen i a l'estiu surten, o viceversa, depenen doncs, de...
Sí, bueno, quan la temperatura freda tot es redueix, no?, diguem-ne que l'activitat, el metabolisme i tot es redueix, però bueno, no arriben a hibernar, diguem-ne.
No, per tant, això de la hibernació no, però anaves a dir, sí que hi ha canvis, no?, alguns en el seu cicle.
Sí, bueno, no, que també pensem, a vegades pensem en els animals que viuen molts anys, no?, i potser estem parlant de peixos que el seu cicle de vida és un any i coses així molt curtes, no?, llavors... En un any s'han fet tot. S'han fet juvenils, grans i ja...
Han fet tots els passos. Deies abans, parlaves sobre algues i sobre plantes. Ja en vam parlar sobre la Posidònia i a més en dos programes aquí.
Sí, sí, home, ja sabem que és la nostra reina aquí.
Sí, i s'ha de parlar molt bé sobre Posidònia. A l'estiu, què li passa a la Posidònia? També en aquest canvi de temperatura. Va creixent, no?
Sí, sobretot ara. Ja després cap a l'estiu, ja el que és més dins de l'estiu, sí que es comença a veure més poxilla, no? Perquè, clar, ara quan li creixen totes les fulles, damunt de les fulles, segur que es va comentar en el seu moment, sí, sí. Damunt de les fulles li creix de tot, no? És com una superfície que dins del mar s'aprofita tot, qualsevol superfície per poder créixer, no? Llavors una fulla doncs, també és un bon puesto. Llavors durant tot l'estiu es va veient com a poc aquesta superfície es va omplint de bitxejos i arriba al final de l'estiu que ja la Posidònia ja no pot més i s'acaba trencant una part d'aquesta fulla.
Sí, sí. I anava a dir, i això parlem a nivell en general, ja, a nivell de reproducció, quina és aquesta temperatura, la idònia, o és més la temperatura més elevada de l'aigua o més baixa?
Espera.
La reproducció.
Però en general o de...
En general i després ho segmentem.
Sí, no, no, o sigui, A la primavera, clar, la major part dels peixos és cap a la primavera i cap a l'estiu. Però tampoc
si, si ho traiem de terra, sabem que aquí a les plantes la primavera és idònia. Per això pregunto, ara en aquesta temperatura de l'aigua, es tradueix també a l'aigua?
Sí, a primavera-estiu és on trobem els pics de reproducció de tots els peixos, de la majoria dels peixos. Alguns més cap a primavera nostra, diguem-ne, i altres més cap al començament de l'estiu. Però és veritat que també temperatures molt altes de l'aigua tampoc, per exemple, això com comentàvem, a les algues tampoc els entusiasma, no? Hi ha un moment que tampoc, si l'aigua està molt calenta, tampoc a algunes no els agrada, o també te pots trobar com fa 3 o 4 anys que va haver-hi una pujada molt alta de temperatura i vam trobar com un moc que anava per tot el litoral de Tarragona, si te'n recordes, era com una mena de moc que estava a totes les platges, de color marró,
sí,
que eren com 10 centímetres superficials.
Ara et parlaré d'un altre moc. Ara et parlaré d'un altre moc, la moca, però abans parlem d'això, d'aquest moc. Sí.
Que això va fer una proliferació d'algues que en aquell moment vam arribar, la temperatura va pujar molt i van proliferar molt i van aparèixer molt, però molt exagerat, que no t'hi podies banyar perquè sorties tot ple de moc, o sigui, tota la pell com si t'haguessis, bueno, sí, de moc i així com de partícules de color marró, perquè clar, dins del moc aquell n'hi havia de tot, però fustes i tot, que s'anava movent amb el moc per tot el litoral de Tarragona.
Ens queden només 2 minuts, Aurora, i te deia, parlem d'un altre moc, la moca, les meduses. Les moques,
i això de moca no sabia que es deia així fins fa 2 o 3 anys, no sabia que les meduses...
El nostre argot, escoltem, la temperatura de l'aigua influeix o no influeix en l'aparició?
Influeix, el que passa és que els investigadors que estudien les meduses ja saben que estan descobrint de mica en mica que n'hi ha més factors. Perquè a més, per exemple, fa poquet, al març, vam trobar haver-hi una proliferació de moques aquí a l'Ametlla, uns quants metres.
I aquest mateix mes de maig ho sabem perquè en proves esportives d'aquestes a Maró
se'n
van trobar de moques.
Sí, en principi sí, els afavoreix. En principi sí els afavoreix per una part del seu cicle sexual, hi ha un moment que els afavoreix molt el tenir la temperatura més alta. Val? I fa que tinguin aquests pics, no?, de reproducció en el que, clar, quan es reprodueixen totes alhora i llavors tenim aquestes proliferacions tan grans a les platges. O sigui que sí que és un dels factors que els afecta. No és l'únic.
No és l'exclusiu.
No és l'exclusiu, però sí que els afecta. I a més això passa, eh? Si els afecta, vull dir, és això, te trobaràs no una, mil, les que van trobar aquesta pobra gent mentre intentava nedar.
I tant. Aurora, ho hem de deixar aquí, parlarem sobre les moques, sobre les meduses, en un altre, naturalment, en aquest pròxim ja mes de juny, ja calentant motors de cara a la temporada d'estiu i també tancant alguns temes que hem volgut anar tractant aquí al Naturalment. Avui hem volgut parlar sobre la temperatura de l'aigua i sobre les afectacions que això genera a la biodiversitat de l'entorn marí, tancant una miqueta parlant sobre les moques i sobre també el canvi de la temperatura de l'aigua, si afecta, si influeix o no. Ens diu l'Aurora que sí, però no és l'únic factor. No. Per tant, si en veiem ara, pot ser per altres coses. Aurora Requena, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts al Naturalment. Fins aviat.
Fins aviat.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts fini. Repassem continguts, repassem doncs les qüestions, els apunts locals d'avui, sobretot pensant en aquesta sessió plenària ordinària que tindrà lloc aquest dimarts al vespre a les 8:15, 8:15 a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que podran seguir en directe a través d'aquesta casa, a la Cala Ràdio, un ple entre diferents punts a l'ordre del dia. Hi haurà dos de destacats. L'un, la proposta d'acord relativa doncs, a la revocació del nomenament de Francisco Franco com a alcalde honorari i perpetu, i també el de Francisco Labadie com a fill adoptiu del municipi, però també tindrà, sens dubte, ressò i debat la ratificació del conveni regulador de la modificació del contracte de construcció per la residència d'avis de l'Ametlla de Mar. Això tindrà lloc, com dèiem, aquest dimarts al vespre a la sessió plenària de l'Ajuntament en directe aquí a la Cala Ràdio. Fini, vinga.
Un fet, la retransmissió d'aquest ple que també veurà alterada, pues, entre altres coses, la retransmissió,
la redifusió
del nostre Sempre amb Tu d'avui a les 8 de la tarda.
Que ja sabeu que sortirà un cop finalitzi el ple, per tant, un cop s'acabi el ple ja podreu escoltar el Sempre amb Tu. A punts locals, fini.
Recordem, inscripcions obertes al CEM La Cala sense matrícula. Per més informació, al CEM La Cala podeu trucar també al 977-1038-97 o per correu cemlacala@ametllamar.cat. Inscripcions sense matrícula per apuntar-se al complex esportiu de l'Ametlla de Mar per a persones que no s'hagin donat de baixa ja fa 3 mesos. 12 de juny, ahir parlàvem que començava la ruta d'etapes aquest divendres, doncs clouran el dia 12 de juny, que serà diumenge, i clouran a la Diada dels Fideus Rossejats. Tothom que vulgui participar, hi ha inscripcions obertes, només cal adreçar-se a l'oficina de turisme de l'Ametlla de Mar. Ho parlarem a l'agenda perquè arriba un cap de setmana carregat d'activitats, però recordem que dissabte té lloc la primera festa del futbol calero, tindrà lloc a l'institut, i a les 5 de la tarda hi ha previst un torneig de futbol 3x3 en les categories prebenjamí i benjamí, i a les 9 hi haurà el sopar. Tothom qui vulgui participar del sopar i també els xiquets d'aquest torneig s'han d'inscriure i ho poden fer a través del telèfon, preneu nota, és el 659-259-011, també al CEM La Cala o a l'Acadèmia Sarai. Tot un munt d'activitats dissabte a la tarda a partir de les 5 i fins que els veïns deixin, acabarà amb la festa amb DJ al Institut Mare de Déu de la Candelera. Recordem, però hi heu de comprar al preu de 5 euros els tíquets pel sopar i per apuntar-se en aquest torneig de futbol.
Doncs disponibles ja aquests tiquets. Comentar també sobretot una cosa, i és que esta és una de les moltíssimes activitats que s'engloba dins del Dia de l'Associacionisme Cultural, que anirem desgranant, que anirem parlant al llarg d'aquesta setmana aquí al Sempre amb Tu, com per exemple també la primera trobada de batucades.
Sí, que també tindrà lloc aquest dia 4, que serà dissabte.
Serà un dels temes que parlarem al llarg d'aquesta setmana aquí al Sempre amb Tu. Anem a acabar ja abans, però avui és el Dia Mundial Sense Tabac, fini.
Dia Mundial Sense Tabac, una iniciativa destinada a recordar els grans perjudicis que porta el tabac a la societat. I, entre altres coses, podem dir el preu avui en dia, perquè està caríssim, surt caríssim fumar, però sobretot és la salut.
Que la salut és el més important.
No només del que fuma, sinó també de tots els que hi ha al seu voltant.
I tant que sí. Fini, ho deixem aquí. Nosaltres hi tornarem demà. Serà a partir de les 12 del migdia i en directe des de la Cala Ràdio Munt Nou, Sempre amb Tu. Fins demà.
Molt bon dia.